Esta importante medida, esta importante conquista para los trabajadores.
I també per normativa europea, però en aquest cas per l'Ajuntament de Palma, que ha de modificar l'ordenança municipal que regula les zones de baixes emissions perquè, de manera temporal, els vehicles de matrícula estrangera puguin complir amb els requisits per entrar al centre de la ciutat. Arribem així a les 10 i 4 minuts. Les notícies tornen a les 6 del dematí.
Més informació a ib3notícies.com. Un anys amb tu.
A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts. La paraula que hem triat per al programa d'avui és corn. Una banya, un instrument de vent, una punta o part extrema d'una cosa, una botzina, un mol·lusc. A tot això ens remet la paraula d'avui, corn. També hi ha una expressió que és la del corn de l'abundància, una expressió que, si me deixeu, li dedico a la meva amiga i conversadora polisèmica, Patricia Fernández, que sempre diu que hem de visualitzar abundància, que és qüestió d'actitud. Vos saluda una banya vikinga, un corn arrelat a la cultura dels pobles nòrdics d'Escandinàvia, que sobretot entre els segles VIII i XI eren coneguts i reconeguts per ser ferotges guerrers i hàbils navegants que exploraren Europa i arribaren a Amèrica. La banya provenia sobretot del ramat domèstic, xots, cabres, bous, i es feia servir tant per comunicar-se com per beure. Com dirien en aquella pel·li de los vikingos, brindem pel déu Odín. Aquí els niquis cantant a Olaf el Vikingo. Se sap que els vikings cuidaven molt les seves banyes, sobretot les que servien de recipients per beure. Se feien ben netes, s'encalentien i així se les podia donar forma. Sovint se decoraven amb gravats i amb incrustacions, fins i tot de pedres precioses, la qual cosa indicava l'alt estatus social dels seus propietaris. A les nostres contrades més mediterrànies, però, els corns són altres. Sentiu, escolteu, aquí va una endevinalla que diu: vos, qui sou un home untes i de llest, passau la mida. Quin és l'animal que crida quan té la carn consumida i quan es viu? No diu res. Jo no som tan innocent com vos, vos deveu pensar. Aqueix animal se fa per los fondos de la mà. Si el voleu sentir cantar, pascul li heu de dar vent, com si l'haguéssiu d'inflar. Exacte. Unes caracoles marines. Fa uns anys, i ve tres notícies, contava un taller de brolar corns, impartit per Toni Marí Rota a un grup de joves.
La primera brolada que hem d'aprendre és la brolada de peix. I la brolada de peix és una brolada que comença una mica forta, va baixant i després acaba més llarga. I faria així. Els peixaters eren els intermediaris entre els pescadors i els consumidors. I encara en podem veure aquí per Can Bellotera, en el sentit, per Sant Miquel, per Sant Joan, quan se'n van a vendre peix, i Formentera també s'està usant. Llavors, existeix una brulada, aquella de demanar auxili, de demanar ajuda.
És una criada que demana ajuda i jo no sabia que podia demanar ajuda a un corn.
Els morros acaben fent mal, però bueno, es pot aguantar. Sempre me va agradar i, no sé, vaig tenir intriga de fer-ho i vaig començar a practicar a la meva casa de camp i després en Toni me va ensenyar.
I llavors, finalment, en queda una, a la de Encerrada, que seria una manifestació de burla o de protesta davant un fet social.
Ara tot amb un mòbil se pot fer, però abans només tenien un corn i ja podies demanar ajuda, burlar-te d'algú, anar a buscar peix, podies fer de tot.
Podies fer de tot, efectivament, i aquí tenim aquest corn, i aquest brulà corns, que és aquest bremolar, també, com se diu, a Menorca i a Eivissa. I ara sí podeu, només sí podeu, si no hi ha perill al voltant, vos convida a tancar els ulls i escoltar com toca, en aquest cas, el Fiscorni, el nostre següent convidat. Bernat Xemena, músic, com estàs? Benvingut entre avui i demà.
Hola, com estàs? Molt bé.
Jo ara pensava que de la mateixa manera que jo vaig per tot amb el meu ordinador portàtil, a tu t'acompanyen sempre una trompeta, una corneta i un fiscorn, no?
Exactament, així és.
Que vas, va tot amb una funda o cadascú du la seva?
Tenc una funda que n'hi caben cinc. És una funda que hi puc dur pícola, hi puc dur distintes trompetes i de més està preparada per viatjar i res, queden allà dins acopades com si fos un llibre.
Molt bé, ben agombolades deuen quedar, perquè cada trompeta sona diferent segons el tipus o tamany o boca de la trompeta.
Sí, clar, clar. A més, jo tinc una trompeta que és un prototip que va construir un constructor que hi ha aquí a Mallorca.
Sí.
Que, per exemple, jo puc canviar la campana, tenc distintes campanes de distinta mida, material, i puc canviar bomba general també de distintes materials, i clar, cada material o cada mida varia el color de so. Per tant, jo en aquesta trompeta la puc utilitzar per fer jazz i puc tenir un color més obscur, o la puc utilitzar a la banda i posar una campana més estreta en bo, o si necessita que sigui lit i sortir per damunt de tothom, encara li puc posar una campana més estreta en níquel i això.
Molt bé, en Bernat forma part de la plantilla de la banda municipal de música de Palma, Sinfovents, i ell hem arribat avui a partir de la paraula corn en la seva vessant musical. Però t'he de confessar, Bernat, que jo m'he embullat una mica, val? Fins a arribar fins a tu, perquè he vist que tenim el corn francès, que seria la trompa, el corn alat alemany, que és el fiscorn o fliscorn, que se pot dir de les dues maneres. La corneta, que ve del llatí cornu, tal qual, que vol dir corn. Així que no sé per on tirar. No sé si m'he embullat o totes tenen alguna cosa en comú.
Bé, tenen en comú que és un tub cilíndric o cònic, en aquest cas està enrevoltillat, i això és el que tenen en comú. Clar, després, la distinta manera que tenen de fer-se i els distints sistemes que tenen per facilitar el canvi de notes o d'harmònics, és el que fan que cada un soni o tingui, com han dit, un color distint un d'un altre.
A tu quin t'agrada més, la trompeta?
Ostres, això és complicat de dir, saps? Perquè jo crec que cada un té el seu encant. La trompeta m'agrada perquè té un so molt poderós i és molt versàtil, el pots utilitzar per fer clàssic, per fer jazz. Però, clar, si després agafes el fiscorn, té aquell color tan obscur que pots tocar una balada. I a dins la banda de música és un instrument que com que s'utilitza en castellà se diu pegamento,
sí,
no? Perquè funciona superbé entre les trompes, els bombardins, fins i tot els clarinets, i era com que uneix un poc aquest so, no? Però també si fa música barroca, disfruto de tocar el piccolo i la corneta, que han de separar dos tipus de corneta. Aquesta de claus és la corneta que utilitzen les bandes de música que fan marxes de processó, sobretot a Sevilla. Però no té res que veure amb la corneta que jo utilitzo.
Val.
Que la corneta que jo utilitzo és un híbrid, o sigui, ve a ser entre una trompeta i un fiscorn, perquè té una part cònica i una part cilíndrica, i aquest instrument és un instrument que té, per això, no és ni trompeta ni corneta, però a més és un instrument molt lleuger i si has de fer coses virtuoses funciona molt bé.
I quan en saps tocar un, perquè, clar, tu dins que les toques tots junts, ja dins la banda municipal, tens la trompeta, la corneta, el fiscorn i mos deies el piccolo també. Quan en saps tocar un, les saps tocar tots? És a dir, estan junts perquè se toquen de la mateixa manera?
Sí. Varien les boquilles són a vegades més fondes, més còniques, però, clar, el sistema per tocar és el mateix, simplement és que tu t'has d'adaptar a cada un dels instruments. Cada un té una manera de passar l'aire. Per exemple, un piccolo, que és aquesta trompeta tan petita,
sí,
de quatre pistons, tu no pots tocar exactament igual que tocar una trompeta perquè faries un tap.
Ja.
Per tant, cada instrument té la seva manera de tractar-lo, però en el fons, la manera de tocar és el mateix.
I tornant a la paraula corn, no sé si has bufat algun corn d'animal i has fet música, Bernat.
Bé, sí. Però, bueno, és que fins i tot nosaltres a vegades, per explicar com funcionen els instruments, hem agafat una manguera de plàstic i en el final li hem posat un tros així de cònic de plàstic,
sí,
per fer veure que realment funciona, vull dir, un tub que vibra, té harmònics i si li poses una campana al final, doncs sona. I simplement el que és l'instrument d'avui en dia, pues això, se varen veure que el metal funcionava millor, després se varen inventar com doblegar els tubos de metal, que això va ser clar, i això va fer que els instruments, jo què sé, mires una trompa alpina, que són superllargues, clar, va fer que els instruments, com que podies enrevoltillar els tubs, se fessin més curts i més bon de dur, no? I després ja quan se van inventar sistemes de pistons o de cilindres, clar, encara varen facilitar molt més, perquè nosaltres abans les trompetes eren trompetes naturals, i eren trompes que tenien forats. I havia de jugar aquí molt més amb els harmònics, i hi havia a vegades notes que no podies fer, notes que eren molt complicades, i clar, a poc els instruments han anat avançant, perquè també ha avançat, no?, la manera de doblegar estuts, els sistemes de pistons, etc.
I tu, que has tocat per moltes bandes del món, imagino que també trobes instruments molt diferents. Jo parlava de si és corn alemany, és francès, tal. Sé que són instruments diferents, però fins i tot variacions de dins el mateix instrument, no? I són...
Sí, bàsicament avui en dia se diferencien en dos tipus. Nosaltres que som trompetistes, no? Els trompetistes se diferencien en el sistema perinet americà i el sistema de trompetes alemanes, que és on són trompetes de cilindres. Clar, jo he estudiat en sistema americà, perquè també he estudiat a Amèrica, i aquí a Espanya s'estudia en sistema de pistons, però de cada vegada més, sobretot a les orquestres, a les bandes de música són com a més reticents de fer-ho. Tota la música alemana, Beethoven, Mahler, Strauss, de cada vegada els trompetistes i les orquestres agafen instruments alemans per tocar. Perquè, jo que sé, Beethoven, quan va escriure sinfonies, pensava en aquests instruments, no? I de cada vegada s'utilitzen més. Està clar que si tu te'n vas a Berlín, o te'n vas a Viena, o te'n vas a... Allà toquen en trompetes alemanes. Però és una cosa que pareix que de cada vegada com que se mescla més. Jo que sé, el trompeta solista ara de Berlín, ell toca en sistema de pistons americà, però suporta que ell, segons que toca, agafa aquesta trompeta, i segons quina sinfonia, si fa Beethoven o fa Mahler o això, a lo millor agafa l'alemana. És igual que les trompes, no? Per exemple, l'orquestra de Viena té unes trompes que només se toquen en aquella orquestra.
Ja. És un món que no t'acabes, no, aquest, Bernat?
No, que va, que va.
Que impossible, va. Eh? Que va.
Que va, i després si comences a mirar exactament avui en dia això, que pots construir instruments exactament així com tu vols, és una passada.
Sí, que no te l'acabes. I a la banda municipal de Palma Sinfovens, un dia mos va contar el vostre subdirector que sou, com funcionau, no?, i que sou funcionaris, que teniu una plaça dins la banda municipal. Com vos organitzau? Perquè crec que en el teu cas cada setmana tocau un instrument diferent, no? Aquesta setmana ha tocat trompeta.
Sí. Bé, primer de tot, el de Sinfovens ja ho pots eliminar.
Ah, val. Ja no perquè, vols dir Sinfovens.
Perquè, per sort, tornam a la banda municipal de música de Palma.
Ah, mira, val.
Cosa
val.
Que no haurien d'haver deixat mai de ser.
Val, mira.
Perquè realment nosaltres som la banda municipal de música de Palma.
Sí, sí.
Mira, nosaltres som cinc trompetistes a la corda,
sí,
no? I
sí.
Tots tenim plaça de trompeta fiscorn. Perquè com que a la banda municipal no hi ha categories, si a les orquestres, per exemple, tu tens el solista, el cosolista, els tutis i els ajudants de solista, bé, però cada un té una categoria. En canvi, nosaltres no. Nosaltres som professors músics, funcionaris, i jo tenc la plaça de trompeta fiscorn. I com que tots cinc tenim això, normalment nosaltres fem un sistema rotatiu per setmanes.
Val.
Anant canviant la posició, te toca de primer trompeta, després a lo millor te toca de segon fiscon, després passes al primer fiscon, després passes a tercer trompeta, segon trompeta i primer trompeta. I tu vas rotant. Clar, la gent que està a la posició de fiscon també són els encarregats de tocar corneta. Com que nosaltres, a lo millor, un mateix concert poden tenir obres allà on hi hagi tres trompetes, dos cornetes, o dues trompetes, dos fiscons. Pues els que estan de trompeta saben que toquen trompeta, i els que estan de fiscorn saben que poden tocar paper de fiscorn i de corneta.
Val.
I així tots anem rotant i tots van passant per aquests llocs, i potser quan estàs de trompeta primera saps que estàs més exposat i tens més feina i que tens un nivell d'estrès un poc més elevat, però potser la setmana després passes al segon fiscorn i això vol dir que tens una setmana més tranquil·la.
Bé, la música és una professió, aquesta és la vostra professió, i t'he de dir que quan te vaig contactar me van dir, pots xerrar amb en Bernat per parlar de la trompeta, no era conscient d'aquest intèrpret de Somni d'una trompeta, no?
Sí.
I és protagonista de Bocacchiusa, del nostre company Joan Martí, correcte?
Exacte,
correcte. Idò, ho dic perquè record perfectament quan en vàrem parlar fa anys, quan se va estrenar aquest documental molt, molt premiat, que parlava un poquet de la teva història. La trompeta sempre en tu, Bernat?
Sempre.
Per la boila de l'Ens, sí. I tampoc era conscient, he de dir, de que quan me vares dir, bé, jo aniré a entrenar, tal, és de matí en tren, de que l'any passat te vares tirar a s'escana i a ses cames quatre illes i quatre Ironmans. Tu quanta se volta va darrere, Bernat? Doncs
pues mira, no te pots imaginar el que passarà en guany, que per cert hi varen tenir reunió a IB3 Televisió, de repte d'aquest any que... Bé, és que ja no sé si ho puc dir.
Ah, bé, si no ho pots dir, no ho avancis, però estarem pendents. Vull dir que torna... Okay. Hi ha un nou repte, no?, enguany.
Però sí, aquest ja és molt, molt gros. Bé. Estic molt content perquè, a més, tot està anant molt bé i serà el primer repte, el primer acte que farà l'Associació Espanyola contra el Càncer a nivell nacional en els seus 75 anys d'història.
Fantàstic, fantàstic. Mira, quasi ja mos posa la pell de gallina, i estarem ben pendents. Que, per cert, nosaltres dijous, ja saps, aquí jugam amb les paraules polisèmiques, farem gesta. I justament un titular del diari d'Eivissa deia la de quatre illes, quatre Ironmans, una gesta solidària, no? I feia servir aquesta paraula. És una gesta, això, no, Bernat?
Súper. Sí. Bé, jo, per jo és un acte solidari. O sigui, no tot el d'un repte esportiu i tot aquest... No. Simplement ajuda a donar visibilitat, ajuda a posar a davant els ulls de molta de gent una sèrie de problemàtiques que tenim. I per jo és això. Vull dir, el tema esportiu és una cosa que va bé, que és secundari.
Escolta, mos ha encantat xerrar amb tu. 2026, per cert, se commemoren els 60 anys de la Banda Municipal de Música, no?
Exacte.
I deveu tenir un calendari ple.
Normalment tenim un calendari ple, perquè això és la nostra feina, no? I la veritat que és un plaer que teníem una feina així, però enguany s'han programat una sèrie de concerts amb un caràcter un poc més especial, no? Per aquests 60 anys d'història.
I llavors seguirem, eh?
Exacte.
I d'avui la paraula corn mos ha duit. Hem fet un poquet de gira, com un bon corn, en Bernat Xemena, músic de la Banda Municipal de Música de Palma, i moltes més coses, com heu sentit. Escolta, Bernat, moltíssimes gràcies i molta sort.
Gràcies a tu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. IB3 Ràdio és cultura.
IB3 dona una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA. ARCA treballa per protegir el nostre patrimoni, cuidar els centres històrics i preservar la memòria dels nostres pobles i ciutat. Per més informació, podeu visitar el web arcapatrimoni.net. IB3, tots donem una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Fuck it.
rhino coming at me. How does Lucius win? He's like a dog, a scrappy, talented fighter, but it's about surviving to the next day. If that means killing someone, he's gonna have to do it.
Aquí teníem el protagonista, l'actor protagonista de Gladiator 2, que explicava com se li venia a damunt un maleït rinoceront al qual s'havia d'enfrontar com a bon gladiador que era. Un rinoceront amb una banya enorme. Jo imagino que va guanyar el gladiador, però aquesta no l'he vista. Aquest amb Russell Crowe. Ha de fer por realment trobar-se un rinoceront de cara o de cul, com passava també els protagonistes de Jumanji. Estampida, deia el protagonista de Jumanji. Nosaltres ara no xerrarem de rinocerons africans, però crec que la paraula sortirà a la conversa relacionada amb algun, diguem-li, bitxet.
Escucha, primo, escucha lo que te digo, que aquí antes que amapola pisa, somos trigo. Escucha, canijo, escucha, primo.
Miquel Àngel Miranda, catedràtic de Biologia, professor de l'àrea de Zoologia de la Universitat de les Illes Balears, com estàs? Benvingut.
Hola, molt bé, com està vosaltres?
Molt bé. Per començar, he de dir, i he de confessar, que jo no sol polemitzar amb els convidats, però de veres que trobes cert atractiu a s'escarbat banya rica, Miquel Àngel?
Sí, aquest escarbat és una joia.
Sí?
És una joia, perquè pel seu tamany, que és dels escarbats més grans que tenim aquí a la fauna de les illes, i la forma que té, i sobretot aquestes antenes tan llargues, és una meravella d'animal.
Val, sí, jo entenc que es cansaveu, veus els bitxos amb uns altres ulls, i ara deies que és un animal gran, és molt gran, no?, per comparat amb altres insectes, aquest banyarriquer.
Sí, dins el que se fa una de Balears i dins el que se fa pues, coleòpters, que serien el que li diem comúment els escarabats, és un dels més grossos que tenim. Aquest pot arribar a fer fàcilment 6 centímetres, que ja és déu-n'hi-do. Uh-huh. És un bon bitxo.
Sí, ho és. I vola, per tenir-ho en compte, per si he de sortir corrents, vola.
Sí que volen. Els escarabats tenen el primer parell d'ales, que és els que veiem quan estan en repòs, que és els que mos fixen més, que són unes ales molt dures, que fa que sigui com un tanc, aquests animalons. Són tan molt reforçats, però després per davall tenen les ales que són membranoses i aleshores quan les despleguen són les que fan servir per volar.
Bé.
Fan aquest renou com un helicòpter.
Sí, exacte.
Sobretot quan tenen aquest tamany així. Tan gros.
Sí. Banya rica, però no té banya. Jo veig més dues antenes que una banya, no?
Sí, això mateix té aquest nom, perquè a simple vista podria parecer que té dues banyes que li surten del cap de forma molt similar a el que podria ser, potser, una cabra o que tingui les banyes molt llargues, però en realitat són les antenes, en aquest cas. Sí, són unes antenes que sobrepassen fins i tot la longitud del propi cos, o sigui que són realment molt llargues.
Molt llargues. I que li serveixen per?
Bé, això són els aparells sensorials de la majoria dels insectes. Fan servir les antenes per rebre informació de on se mouen. Aquest té també hàbits nocturns i, per tant, li serveix per també detectar per on se fica i tot això.
Uh-huh. Vale, tenim aquí aquest banyarriquer, aquest insecte grosset i volador, que és un insecte protegit a Europa, però que aquí tot d'una relacionam amb una plaga, amb la plaga de saurina. Per què? Com actua damunt dels arbres?
Sí, és correcte. És a dir, és un insecte que fins i tot està qualificat com a vulnerable per la Unió Internacional de Conservació de la Natura, però que, curiosament, a Balears, donada l'elevada població que hi ha i que afecta saurina, se poden fer mesures de control. Precisament per això, perquè les femelles depositen els ous a les ousines, aquí se desenvolupa una larva que penetra la fusta i pot acabar matant l'arbre. Mm. I per això s'han de fer mesures de control contra aquesta plaga.
Val. I arriba a ser plaga, arriba a sobrepassar la població, que seria lògica per mantenir un equilibri, en quin moment?
Sí, hem de pensar que primer aquí la vegetació climàtica, no, la vegetació més típica de la zona mediterrània està culminada per lo que seria l'alzina, però també és vera que l'alzina ha sofert moltes modificacions al llarg de la història, com tots sabem, tenia uns usos forestals, no? I això va ser que això va fer que se van seleccionar una sèrie d'arbres que tenen tots a vegades la mateixa mida, tots més o menys són molt escuts, i això fa que aquests insectes ho tinguin més fàcil a l'hora d'atacar. I per això, clar, presenta problemes, no? Crea problemes en els alzinars, que, a més, hi ha tota una línia de conservació dels alzinars i s'ha de lluitar una mica en l'equilibri entre no erradicar aquesta espècie, perquè evidentment no se pot, perquè també és una espècie mediterrània i està protegida, i conservar els alzinars. Una cosa que a vegades no és fàcil, però ens hem de moure fins i tot amb això que pareix una contradicció, no?
Sí.
Intentar controlar una plaga que a altres països està protegida totalment, i aquí, en concret a Balears, se té al manco aquesta, diguéssim, opció de poder-ho controlar quan se demostra que dona problemes.
Perquè quin paper té en el nostre ecosistema, que perdríem si no tinguéssim el banyarriquer?
Clar, amb un ecosistema equilibrat, podríem dir que no estaríem amb un usinar per totes aquestes modificacions al llarg dels anys per l'acció humana. El banyarriquer, com molt d'altres insectes, el que fan és seleccionar aquells arbres que ja estan més majors, o els arbres que estan afectats d'altres malalties o d'altres processos fisiològics, i el que farien seria eliminar-los. I així seria una selecció natural, no?, d'aquests arbres, i també ajudarien a descomposar la fusta amb aquesta eliminació de l'arbre, etc. O sigui, aquesta seria la seva funció. Mm. El que passa que, clar, en modificar aquest ambient natural, les plagues també sofreixen aquest tipus de modificació, clar, i se converteix en una plaga quan en condicions naturals a lo millor no ho seria.
Mm-hmm. Val. Per això és important de mantenir també forta i sana, no?, els arbrats i, bé, al final el sector primari és l'agricultura, no?
Això mateix, sí, de mantenir, sí, els sistemes tant agrícoles com forestals, sí, de la, sí, manera més parescuda a lo que serien els processos naturals, que és el que ens crearà menys problemes de cara a plagues i malalties.
Sí, i l'any passat la conselleria va col·locar de 100.000 trampes durant l'estiu, juny, juliol, agost, objectiu, controlar la població. No sé si encara l'estau estudiant, aquest animal, o encara hi ha coses que no sabeu, o encara va bé seguir investigant.
Sempre va bé seguir investigant. Nosaltres no diuim aquest tema directament, però sé que la conselleria col·loca aquestes trampes en les dues finalitats. Per una part, controlar la població amb un mètode que se diu el trampeig massiu, sí, col·locar moltes trampes per capturar aquests insectes, els adults. I, per altra banda, sempre va bé perquè pots, quan tens aquestes trampes durant uns quants anys, pots avaluar si la població puja, baixa, i si realment aquestes trampes estan tenint l'eficàcia que toca.
Uh-huh. I no sé si vols o pots recomanar qui tingui alguna finca amb arbres per protegir-les d'una possible plaga, Miquel Àngel.
Bé, jo crec que el seu és que es contactin amb la Conselleria d'Agricultura, la secció de Sanitat Forestal, i perquè fins i tot segurament ells reparteixen també trampes i li poden aconsellar de si a la seva parcel·la fa falta o no la col·locació d'aquestes trampes.
I xerrant de corn, que és avui la nostra paraula polisèmica, i d'insectes, n'hi ha molts que tenen un corn o una banya o són principalment els escarabats?
Jo crec que els més coneguts són els escarabats. Sí, eh? El mancó és la nostra fauna, no? Tenim l'altre, aquest escarabat rinoceront, sí, que és Oryctes nasicornis, que és un escarabat piloter, no? Un escarabat que s'alimenta de fems. Una altra funció extraordinària i superimportant en els ecosistemes, si no, qui ho faria? I la banya només la tenen en mascles, en aquest cas. Com la majoria dels escarabats, la tenen els mascles i la fan servir sobretot per aquesta competència entre mascles, per mostrar per mostrar també la seva capacitat, no?, de reproducció cap a les femelles. Però també n'hi ha d'altres insectes que no són tan coneguts aquí a la nostra zona perquè no els tenim. Tenim els grups, però no estan desenvolupats com en els cas dels tròpics. Allà on tenim, per exemple, algunes tipus cigarres, sí, que tenen també una sèrie de prolongacions en els tòrax, tenen banyes en el cap. Serien molt perescuts en els espumers, que deien nosaltres. El que passa és que la zona tropical l'han desenvolupat com en tota aquesta ornamentació de cons alrededor del cos, que aquí no ho tenim. I, per tant, aquí, bàsicament, serien els escarabats. I el més conegut, crec jo, pel públic, en general, seria l'escarabat rinoceront, no?, que té així en el front, igual que un rinoceront.
Sí, bé, ara mentre xerrat, l'he posat a l'ordinador, en primer pla, no? He d'entendre que vos fascinin aquests animals, perquè aquest bitxo el podríem estar mirant una bona estona. No saps on té els ulls? Té unes potes que són increïbles, té pèls, però no t'imagines?
Sí.
Vull dir, és al·lucinant, eh? Són uns animals realment com a de ciència-ficció.
Sí, 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 ho són, de fet, i si qualcú és aficionat en els Pokémon i temes d'aquests, moltes vegades s'inspiren en aquests insectes.
Sí, sí.
Perquè la veritat és que són espectaculars amb aquestes protuberàncies que tenen i tot això.
Molt bé. I amb aquest aquí una estona a veure si li trobo els ulls. Crec que és el que hi ha de vores aquesta banya, però no estic molt segura.
Sí, són molt petits, així de color negre. No,
deu ser això, deu ser això. Sí.
Un ulls que destaquin molt. Destaca més la banya, sí, és
clar. Sí, sí. I de Miquel Àngel Miranda, com sempre, moltíssimes gràcies. Avui la paraula cor, Mosado, i fins a tu. Moltíssimes gràcies.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
I ja que han començat en rinocerons africans i rinoceront també és un escarabat, havíem de recordar aquesta cançó de Henry Mancini dedicada a veure a un elefant petit, però de la pel·lícula Atari, de Howard Hughes, on destacava un gran, gran rinoceront, ben enfadat, per cert, al cartell.
Ivetres Ràdio és participació.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, és que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
Un còdol de paret seca, un tronc sonant dins la mà, una palmera que sembla que balla, som suratge que la fa morirar. Som un gran desert d'arena fina, som consciència de cada granet. No conec la mida del temps, vaig a ser el primer dinosaure que va habitar el món. I ara són llàgrimes emocionades dels teus propis ulls. Puc sentir el que sent. Puc ser un arbre mil·lenari, un milà decidit. Som el so d'una guitarra cubana. Som el ritme i el so d'un tambor africà. Som sa flor, sa mel i ses abes. Som el sol, sa terra i la mà. Vaig a ser el primer dinosaure que va habitar el món. I ara són llàgrimes emocionades dels teus propis ulls.
Aquí tenim els Vinigaus Band i aquesta cançó Dinosaure. I segons el Diccionari Català-Valencià-Balear, l'Alcover Moll, ja arriba el moment de tocar el corn. És a dir, de partir, que m'on hem d'anar, ja ens va bé perquè hem de baixar a barrera. I avui ho farem amb l'ajuda d'un paleontòleg que no atura de fer nous descobriments. Algun estarà relacionat amb un corn o amb la forma de corn? Ara tot d'una, li demanarem.
A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
Rafael Matamales, paleontòleg, conservador del Museu de Ciències Naturals de Sóller. Com estàs? Benvingut.
Va bé, moltes gràcies.
Si t'he dit corn, que és la paraula polisèmica d'avui, en què penses primer de tot?
Jo primer de tot pensaria en aquests tergols marins grossos que se fan servir per bufar.
Sí.
Que, sobretot és una espècie, però en tenim d'altres que quan són grossos jo també els diria corns.
Sí, sí, sí. I a paleontologia existeix això que podríem anomenar aquesta forma de corn, tenint en compte que corn es banya, però també, com ara deies, és aquest caragol marí, no?, que té diferents espècies.
Sí, sí, sí. Bé, a paleontologia, en el registre fòssil hi ha moltíssims de fòssils de diferents caragols marins de mida grossa que nosaltres podríem considerar corns. Per exemple, a Mallorca en tenim uns de molt especials que els trobem a jaciments costaners, per exemple, en Esternatge, Palma,
sí,
que són evidències de que la temperatura era més elevada abans de la darrera glaciació. Llavors, és una espècie que avui en dia trobam en el Senegal, per exemple.
Que bo, no?
I mos recorden, en certa manera, de quan el Mediterrani va ser molt més càlid comprable en el Senegal. I després pot ser una altra cosa semblant una banya, que no li deiem corn, precisament, però sí que diguem, els antics investigadors sí que li deien cornuamonis,
sí,
que eren les banyes d'Amon. Amon és un déu grec, egipci,
sí,
que tenia les banyes prescudes a un xot. I hi ha uns fòssils que són els amonits, que els recorden. Els amonits són uns antics cefalòpodes, parents dels pops i dels cipis actuals, però que tenien una closca externa revoltada en forma d'espiral.
Sí.
I recorda molt a les banyes d'un boc, i són molt habituals en el registre fòssil de Balears, per exemple, a la Serra de Tramuntana n'hi ha moltíssim, Serres de Llevant, Per Eivissa també n'hi ha molts, etc. I és un fòssil molt icònic a la paleontologia.
Val. I clar, aquests fòssils mos conten mil històries, no, Rafael? Quan les sí. teniu entre les mans, quan les descobriu, quan les teniu entre les mans i quan les registrau, mos conten que el món és molt petit, no? Ara que parlaves de Senegal.
Clar, sí. Aquests corns, diguem, marins, són de quan les Balears existien i la Mediterrània també, però en canvi aquests altres amonits dels quals parlava, les Balears encara no existien quan vivien per aquí. Érem un fons marí bastant profund que, bé, encara no érem ni un projecte d'illes en aquell moment.
Mm-hmm. Tot això ho teniu registrat? És a dir, tant aquests fòssils en forma de corn de caragola, aquests animals amb banyes, les teniu en el registre fòssil de Smugbo?
Sí, en el museu tenim una exposició de paleontologia que està situada en el primer pis, amb una sèrie de vitrines que una mica condueixen els visitants a fer com una espècie de viatge en el temps al llarg de del registre fòssil de les nostres illes, començant dels fòssils més antics i els més moderns. Uh-huh. I allà exposam tant aquests amonits, que he dit, que són de Juràssic, són del Cretaci, de quan hi havia dinosaures, vaja.
Sí, sí.
I també exposam aquests altres corns que comentava que ara avui en dia som vius a Senegal, i després animals amb banyes, com es fa molt miotragus,
sí.
que és aquesta espècie de cabreta molt, molt particular que va viure a Mallorca i també a Menorca, i se va extingir molt probablement a causa de l'arribada dels humans.
Clar, que també tenia banyes petitones, no?
Sí, sí, sí. Mos hem d'imaginar, era com una cabreta, tenia sí. les banyes no gaire llargues, i després tenia un seguit d'adaptacions molt particulars a l'ambient insular allà on vivia. Per exemple, els ulls sempre miraven per en banda, a diferència de les cabres, que miren cap on es costa per sí. veure depredadors.
Sí.
Aquest animal no tenia depredadors i, per tant, sols necessitava veure el menjar, en certa manera. Uh-huh. També era més petit, era més rebessut, tenia el cervell més petit. Sí, era un animal molt, molt particular.
I no sé si en les diferències de banyes i de corns també se nota l'evolució de les espècies, o no?
Sí, el registre fòssil és una eina fantàstica per veure aquest procés. Ara que parlant de miotragus, per exemple, a Mallorca tenim un registre pràcticament d'ençà que el miotragus va arribar a la zona que seria Mallorca fa uns 5,3 milions d'anys, fins en el moment que van arribar els humans. I aquest animal va anar canviant molt. Se van anar tornant petits, se van anar tornant més rebessut, i això ho poden veure perfectament. I després, en els altres, més tipus tergols, amonits, això, també poden veure al llarg dels temps com una espècie va canviant.
I això
és un... Sí.
No, no, t'anava a dir que té a veure amb l'evolució de les espècies, no? De Darwin, l'adaptació, l'evolució de les espècies segons aquí on se troben.
Sí, sí, sí. Clar, nosaltres, de vegades, el registre fòssil no ens permet veure les adaptacions o saber per què serveixen aquestes. Això és més fàcil veure amb espècies vives. I tampoc, de vegades, no podem saber l'ambient exacte on se trobàvem. Però sí que veiem aquest canvi en el temps.
Sí.
Avui en dia podem veure unes coses en les espècies vives i el registre fòssil ens dona suport a tot aquest fet, aquesta evolució, en base a coses que avui en dia, quan són processos tan llargs en el temps, no podem observar, però ho tenim conservat en el registre fòssil.
Molt bé, i d'animar també a la gent que visiti el Museu de Ciències Naturals de Solla. I no té banya, però no podia deixar de demanar-te pel caragol en sa i Medina, Rafael,
sí.
que ho vetiar recentment. Mos ho contes?
Sí, bé, era una de les col·leccions que tenim en el museu, una col·lecció antiga, replegada per un paleontòleg sollerí, que era en Joan Bolsà.
Sí.
Varen trobar, d'un jaciment, i avui en dia ja no s'hi pot anar, un conjunt de caragols, i els varen començar a estudiar. I aquests animalons són únics, només els de trobar a Mallorca, que van comprar en altre lloc del món i no hi són. I van veure que era una espècie i un gènere desconeguts. I pensant no, perquè els científics, quan trobàvem una espècie que ningú havia vist mai, li poden posar un nom. I de vegades podem tirar una mica d'imaginació.
Sí.
I pensant el nom, clar, és un caragolí. No sé si heu vist les fotos que estan revoltillat en forma d'una espiral plana. Més el color de la pedra és com a taronjat, com a color encimada. I clar, jo la vaig pensar quan la vaig veure, dic, mira, una saimada molt petita.
Sí.
I clar, d'aquí va venir el nom aquest d'en Saimadina.
Molt bé, m'encanta.
Sí, sí, sí.
Molt bé, i crec que no és el primer que abaties, Rafael?
No. La paleontologia, en certa manera, tenim la sort que les espècies desconegudes són bastant habituals, el fet de trobar-les. Mm. I, per exemple, en el marc de la meva tesi doctoral van trobar fòssils molt més antics. Per exemple, la Saimadina aquesta té uns 32 milions d'anys. En canvi, aquests altres fòssils que jo vaig estudiar per la meva tesi doctoral en tenen uns 270 milions d'anys.
Sí.
I era un avantpassat de rèptils que van trobar a la serra de Tramuntana i li van posar Tramuntanasaure, que és... Saure vol dir dragó.
Sí.
I, per tant, és el dragó de Tramuntana.
Sí, és fantàstic que pugueu posar aquests noms que identifiquen i arrelen, no?, en el territori on les trobeu. On estàu fent feina actualment, Rafael, si se pot contar?
Sí, bé, ara tenim un període de fronts oberts, però continuem amb Sopermià, és a dir, les mateixes roches que van donar lloc a les Tramuntanes Aura, les continuem excavant i continuem trobant coses, que en un futur espero que puguem comentar.
Sí.
I després també estem fent excavacions a roques bastant més recents, de fa uns 5 milions d'anys, quan la Mediterrània se va aixugar, que va ser quan varen poder entrar tots els miotragos i la resta d'animals acompanyants, que se trobarien els primers humans quan varen arribar. I doncs nosaltres hem trobat un jaciment del moment en el qual la Mediterrània està eixuta, cosa que fins ara no s'havia trobat, i hem trobat fòssils molt interessants, o sigui que també aviat espero ja poder treure aquestes publicacions i donar-ho a conèixer.
Idò, és fantàstic i és un privilegi poder xerrar amb tu. T'he fet les dues preguntes habituals d'aquesta secció, Rafael, que fa un paleontòleg com en Rafael Matamales abans d'anar a dormir. Algun costum que mos ajudi a dormir millor?
La veritat és que Ventura no és un costum que jugui a dormir gaire. Jo de vegades sol estar a l'ordinador, Ventura mirar qualque sèrie o qualque cosa així. El que sí que me'n sol anar a dormir prest. Això és una cosa que jo no som una persona que llegui despert fins gaire tard, som més de fer feines de matí.
Sí.
O sigui, que el que m'ajuda a mi a descansar millor és anar a dormir prest i llavors ja és de matí està més actiu per fer feina.
Molt bé, és un bon costum. I d'ara t'hauria de demanar una cançó, però me deixes que te la dediqui jo?
Sí, clar.
Vinga, he pensat en Here Comes the Sun dels Beatles, que és un clàssic, i perquè pensava en aquest sol imprescindible per la vida a la Terra, que ha il·luminat els dinosaures, els tramuntanosaures, els cargols en Saimadina, els miotragus baleàricos, no? I avui en altres. I si me permets, te dedicaré aquesta cançó i amb el nostre agraïment per haver estat en altres aquesta estona, Rafael.
Moltíssimes gràcies.
Entre avui i demà, Araçal i Bosch.